Darrera conversa de dissabte del Via Lliure de temporada... Això mai ho deia la tertúlia de patates, mai sé com dir-li. Temporada regular, temporada d'hivern, d'hivern-tardor, perquè sembla un anunci del Corte Inglés. Temporada d'invierno i otoño. És la temporada regular del Via Lliure, darrer dissabte de la temporada i, per tant, també darrera conversa. Avui, àmplia, amb la Sara González. Què tal, Sara? Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Manel Manchón. Què tal, Manel? Bon dia.
Bon dia.
Amb el Manel Delgado. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
A Nova York, el Jordi Graupera.
Hòstia.
Hola, Jordi, bon dia.
Home, bon dia, parlem-ne.
No debatem perquè tenim moltes coses a parlar. I una persona que té de dir Graupera, que tu no ho cataràs, però Josep Martí, què tal, bon dia?
Bon dia, bona hora.
Avui has decidit portar esmorzar, avui però de forquilla.
He portat esmorzar,
home,
de veritat.
Però què és això?
Esmorzar, un esmorzar, allò que mereix el nom d'esmorzar. He portat...
Clàssic, un clàssic.
He portat sèpia amb pataques per a tot l'equip.
Està boníssim, en donem fe.
Jo no l'he tastat, perquè no m'atreveixo. És que no m'atreveixo encara.
Jo l'he provat. M'acabo de fotre uns frostis en plan yonqui... en un moment per tenir alguna a la boca.
Però escolta'm, jo ho he provat i no sé,
tu
no,
que estàs,
no em trobo gaire bé.
Tu que estàs a la ciutat que no
dorm. Però no és l'estómac, no sé...
T'està transformant estrany. Alguna cosa.
Alguna no cosa ha posat al
que... Graupera, pots baixar al carrer, tu que estàs a la ciutat que no dorm, i comprar-te un KitKat o...
Sí. Ara mateix, un KitKat i una sèpia.
Sí, una sèpia amb pataques.
Sèpia amb KitKat.
Ho fan...
Però i ara tenia la imatge de la Catjoli, que està a l'altra banda del vidre, i m'aixeca el platet perquè estan menjant... Bueno, tota la redacció està menjant aquí de la sèpia del... És que déu-n'hi-do menjar sèpia aquí abans de les 9 del matí.
Ha estat un plaer participar en aquesta tertúlia. Sí. Us envio una abraçada.
Se'ns va de pornatari. Què passa?
Falta el
I què, eh? Però si no estic dient...
És que no són treballadors.
És que no em deixeu ni acabar, que la Catjoli m'ha aixecat el platet i em fa, i li llegeixo els llavis. Està boníssim. Sí, tens l'equip enamorat.
És un esmorzar de barcada. És un esmorzar
jo això veig corrupció, eh?
Corrupció.
Això és corrupció, comprar els mitjans públics, privats...
Tots.
A la butxaca...
Mira, acompanyat en què?
Ens fiquem
amb aigua.
Amb pataques.
Amb pataques.
Tu ara, imagina't, Bundó, que fóssim una barcada.
Sí.
Fossin les 6 del matí.
Clar. Sí.
I sortíssim de port per anar a passar tot el dia a l'aigua, arrossegant un bou. Hauríem de cremar calories, necessitaríem energia, no? Ah. I llavors us he portat un esmorzar de barcada.
El problema és que aquí no crema ni mitja
també,
caloria.
També és veritat, ja. i a la vista està.
Quina mala gent, de debò, fins l'últim dia. Les 9 en punt, tenim moltes coses de què parlar. Mínima pausa i de seguida conversem sobre el que va ser la notícia del dia. Ve un estiu, jo de bo, la programació d'estiu de RAC1 ja els planyo, perquè l'estiu que els hi ve al damunt, just abans de l'1 d'octubre, serà dels importants. I també, de seguida, per comentar-ho també, el conseller, en aquest cas de la presidència i portaveu del govern, Jordi Turull, d'aquí a uns escassos minuts al Via Lliure.
A RAC1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
9 i 4 minuts. Mira, li demano ara al Dani Puntí Prats a veure si em pots buscar el segon i el tercer tall que emetíem al voltant de la decisió del govern de Madrid, en aquest cas de Méndez de Vigo, on explicava ja, després del Consell de Ministres, el canvi que ha suposat la decisió que va prendre el govern espanyol per controlar setmana a setmana, euro a euro, tots els diners que es gasta la Generalitat i veure si se'n van o no cap a les partides del referèndum.
Por tanto, semanalmente habrá un control de todo el presupuesto para que las personas responsables del mismo, las he leído anteriormente, suministren esa información al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y por lo tanto, que estén tranquilos todos los catalanes, no habrá ni un euro distraído para nada que sea ilegal. Esta decisión que ha tomado hoy la Comisión de GAP Asuntos Económicos es para garantizar el buen fin de los dineros públicos, el fin de contribuir al bienestar de todos los catalanes y los servicios públicos. Y por tanto, insisto, ni un euro que tiene que ir al bienestar de los catalanes va a ir a sufragar una consulta ilegal.
9 i 5 minuts. Dibuixeu-me l'estat de la situació des del vostre punt de vista. En quin moment ens trobem després del que va anunciar ahir el govern espanyol, Sara?
Doncs veiem com d'alguna manera el govern espanyol comença a concretar com pensa combatre el referèndum de l'1 d'octubre i que és simplement alimentar aquest discurs de la por, que ara se situa la pressió a sobre dels càrrecs intermitjos, i aquí el govern de la Generalitat s'haurà d'explicar molt bé i haurà de decidir si realment, ho comentàvem abans d'arrencar, no? Si és ara quan desobeeix la llei i per tant tira pel dret en l'organització d'aquest referèndum, o bé quins subterfugis té al seu abast per poder continuar endavant amb aquesta organització. Dit això, hem de veure fins a quin punt aquesta intervenció del govern espanyol, si és que la concreta, no suposaria també un tret al peu al propi govern espanyol, perquè el principal creditor de Catalunya és justament l'estat espanyol. Si la Generalitat deixa de pagar els seus proveïdors, òbviament també deixarà de pagar la seva part del deute que té amb Espanya, que són ara mateix uns 50.000 milions d'euros, i corregiu-me si m'estic equivocant, no? Però aproximadament això. Per tant, si no cobren els proveïdors, tampoc cobra la part del deute a l'estat espanyol, amb les conseqüències que acaba tenint el propi estat espanyol per pagar el seu deute global.
Primera concreció, també des del teu punt de vista, Josep.
La mesura aquesta el que posa és les coses molt difícils per a que es puguin tirar endavant expedients de contractació, despesa vinculada a l'1 d'octubre. Més enllà de l'amenaça, de la conseqüència, de dir, escolta, deixarem de pagar si fan segons quines coses, el que hi hagi interventors, tots els interventors de tots els departaments, que cada setmana haguen de dir, escolti, els diners, certifico que el govern no s'ha gastat ni un cèntim d'euro amb el referèndum, el que ve a dir és, sabent com són els interventors, són gent doncs, que la seva feina és fiscalitzar la despesa, tenen habilitació estatal per actuar, aquesta gent pues, el que faran és efectivament complir amb la seva funció. De tal forma que un expedient de contractació de la Generalitat, que el que necessita és el vistiplau dels serveis jurídics i el vistiplau de la intervenció, i el vistiplau de la intervenció és per a dir, escolti, això, aquesta despesa està ben feta, doncs ja serà inviable. I per tant el govern els expedients de contractació els haurà de fer fora de la llei, perquè els interventors no enganyaran a l'Estat, no l'enganyaran. I per tant, o fas ja els expedients de contractació fora del marc legal que regula la despesa de l'administració, també de la catalana, o vas a buscar fórmules imaginatives per saltar aquest entrebanc i et situes, per exemple, en el terreny de l'externalització. Però situat en el terreny de l'externalització, intentant doncs, anar saltant els entrebancs, no? Llavors ja entrem en la dinàmica d'allò que doncs, molta gent vinculada al sobiranisme no vol que passi, perquè el que es demana és que aquesta vegada això ho organitzi el govern i, a més, ho organitzi d'una determinada manera, oi? Per tant, qualsevol fórmula imaginativa sembla que aquesta vegada no s'hauria de buscar, perquè si no també seria una paradoxa que haguessin marxat 5 persones del govern precisament per insinuar coses d'aquestes i que ara, en els atzucacs que es van produint, l'últim aquest, doncs s'hagués d'acabar així.
Sí, des del teu punt de vista hi ha dues opcions ara que té el govern de la Generalitat si vol fer el referèndum de l'1 d'octubre. Una és, doncs, més igual el que digui el govern de Madrid, atenc totes les conseqüències, nosaltres farem el que haguem de fer, comprem les urnes, etc etc.
En el fons, això és així des del primer dia, oi? És a dir, si tu vols un referèndum
correcte
unilateral, vinculant des de l'administració, des del govern, tu saps que hi ha un moment en el que forçosament
correcte
te situes fora del marc legal actual.
Sí, el que passa és que te'l poden forçar o poden no forçar-te'l. En aquest cas, el moviment de peces d'ahir des de Moncloa és evident. A partir d'ara, cada setmana us controlarem dit a dit, vaja, número a número el que fareu, si gasteu un sol euro s'acaba el fla. Si s'acaba el fla, que aquesta és una altra cosa. Ahir vam sentir Carlos Carrizosa des de Ciutadans posant el crit al cel, de, això de tocar el fla, que és de tots els ciutadans de Catalunya, i no només d'un govern, no només d'una posició independentista, que són és uns diners que serveixen per finançar tots els serveis públics d'una comunitat que, si els fes servir els que genera, pagaria tots aquests serveis i uns quants més, és un atac a la gent que viu aquí. Però, deia, hi ha dues opcions. O fas això, el govern de la Generalitat, o tira endavant i surten els papers i el govern de Madrid talla el fla, que això hauria de prendre la seva decisió en un moment determinat, que també l'hauria d'anunciar, vull dir que això és un altre pas, o fa la jugada, diguem-ne, més de això que deies, no? Potser voluntaris
externalitzar-ho. Buscar fórmules d'externalització, però això s'ha tallat d'arrel, el debat aquest.
Graupera.
A mi em sembla que la intervenció de la Generalitat, perquè això és del que estem parlant, de la intervenció de facto de la Generalitat, del control de tota la despesa, mostra alhora el límit d'això que anomenem l'autonomia i demostra que aquesta suposada autonomia no és auto i que l'Estat, el govern central, ja no l'Estat, el govern central es reserva per a ell mateix la discrecionalitat de decidir sobre l'actuació de la Generalitat i quan aquesta és legal i quan no és legal, sobrepassant de llarg les seves funcions i la divisió de poders, i demostra que l'autonomia és un fet condicional que està en mans de l'arbitrarietat del gestor de l'executiu espanyol. Per tant, primer demostra això. I també demostra els límits d'això que anomenem la repressió, el que Espanya pot fer per frenar el referèndum. Encara hi ha coses que pot fer, o sigui, el marge que pot recórrer encara existeix, però té un límit aquesta repressió. I aquest límit és justament el que portem dient molts mesos, i és que Espanya no pot frenar el referèndum sense carregar-se pel camí totes les estructures democràtiques que fan d'aquest estat o que han fet d'aquest estat un estat democràtic. La tensió territorial es trasllada a totes les altres formes de govern d'Espanya i la va trencant. I aleshores, a mi, aquest dilema que plantejava la Sara i que el Josep ara s'hi agafava, diguem-ne, jo diria que es pot descriure entre la diferència entre l'audàcia i l'astúcia, no? En el moment que vam organitzar, o que el govern va organitzar el 9-N, en aquell moment el president de la Generalitat apel·lava a l'astúcia per poder-ho fer, i el que està dient el Josep és que ara aquesta estratègia s'ha decidit no seguir la via de l'astúcia i, per tant, anem cap a la via de l'audàcia. A mi em sembla que qualsevol actuació del govern central que elimini l'autonomia sense passar, que elimini, no, que l'anuli completament, que és el cas, sense passar pels canals que ells mateixos s'imposen per fer aquestes coses, que són els constitucionals, és una prova més, diguem-ne, és un actiu més del xoc de legitimitats al que estem assistint i que, per tant, això beneficia la Generalitat i beneficia el Parlament de Catalunya en la mesura en la que col·loca el debat on realment ha estat sempre, que és l'anul·lació de l'autonomia del Parlament de Catalunya i la incapacitat, diguem-ne, de tirar endavant.
O sigui, la pregunta, Graupera, ara quan dius això, tu, des del teu punt de vista, el govern espanyol se salta la llei perquè elimina la capacitat de l'autogovern català?
Bueno, no és que se salti la llei, o sigui, la llei sempre és de qui la interpreta.
Yeah.
I aleshores el govern espanyol té el poder d'interpretació sobre la llei perquè controla els òrgans que es dediquen a interpretar-la i perquè ha anat fent reformes els darrers anys a més que li han atorgat poder discrecional. El FLA és un exemple, la Llei de Seguretat Nacional és un altre exemple. Existeixen mecanismes per tenir el control dels Mossos, per tenir, evitant el famós article 155 que demana d'una votació al Senat i d'una intervenció explícita de l'autonomia. No et diuen que te l'estan intervenint, però ja te l'han intervingut. Aleshores, a mi em sembla que el govern de la Generalitat, justament el que reforça el seu argument és que això passi. I, per tant, com que de moment la mesura és a posteriori, o sigui, la mesura és la Generalitat fa una despesa i s'ha d'informar d'aquesta despesa, jo ho faria obertament. Jo faria les despeses que s'han de fer i informaria d'aquestes despeses. I aleshores que el govern espanyol tiri endavant la seva amenaça. És a dir, què vol dir? Que anul·larà el finançament de la Generalitat? Les agències internacionals ja estan avisant que si la Generalitat fa fallida en els seus pagaments, el que fa fallida és l'Estat espanyol i els seus compromisos amb la Unió Europea, i per tant això es converteix en un problema més gros. Si l'Estat decideix, aleshores, prendre el control de la despesa, i per tant no a posteriori, sinó a priori, pagar els proveïdors directament, pagar els salaris dels funcionaris directament, encarregar-se del funcionament de la Generalitat. Això és un mastodont de 300.000 funcionaris i és una intervenció pràcticament física de la Generalitat que implica enviar gestors a la Generalitat, etc.
Us demanaré... Si tot això... Sí, acabem greument ja, perquè anem ja molt plens.
Tot això, en realitat, si t'hi fixes, és exactament el que l'esquerra deia que estava passant a Grècia quan Grècia estava intentant decidir sobre la seva despesa es deia la troika amenaça el benestar i els serveis públics de Grècia per poder aconseguir políticament la dependència de les decisions. No, exactament és el que estem assistint, i aquí és on jo crec que la Generalitat, com que aquest és el conflicte que portem explicant des de fa 10 anys, aquest és el conflicte que la Generalitat ha de posar sobre la taula sense por.
Us demano brevetat absoluta perquè tenim a Jordi Turull fora de l'estudi i de seguida conversarem amb ell. Manel Manchón i Manel Delgado.
Que volia dir, Jordi, sobretot Sara, bueno, el que esteu dient com a concepte de repressió, jo crec que el FLA no està en cap moment en perill i el govern central és absolutament conscient. No ho ha deixat en cap moment en els moments de crisi més complicada, quan la Generalitat no podia pagar proveïdors i, sobretot, el més important, no podia anar als mercats internacionals, que aquesta és la gran batalla i el gran problema, no només de Catalunya, sinó de la resta d'administracions autonòmiques. El que està dient és que tu no pots utilitzar diners per fer un referèndum que el govern central considera que és il·legal. No deixarà de pagar els proveïdors, perquè és evident que forma part de l'Estat i que això li aniria malament al propi govern central, perquè estan tots els inversors internacionals al damunt. Llavors, jo crec que hem d'ajustar pròpiament el que és aquesta decisió, que és no gastar recursos públics per fer un referèndum que es considera il·legal. I a partir d'aquí, el govern té, evidentment, té dues opcions, o fer cas, i hem de tenir en compte que la intervenció general, que forma part, o que, diguéssim, la tutela, perquè està per sota del conseller d'Economia, l'Oriol Junqueras, però és independent, i el que fa és fiscalitzar tots els comptes i totes les despeses de tots els organismes de la Generalitat, té un paper essencial, i tot el que es pugui haver de desviament de partides per fer el referèndum, doncs els propis funcionaris ho comunicaran a la Intervenció General de l'Estat. Vull dir que això ja no és una cosa que sigui del govern central, sinó que forma part del propi cos funcionarial. I si es feia cada mes i ara es fa cada setmana, no veig un canvi substancial. El propi Departament d'Economia ho diu, però sí és evident que si es fa algun tipus de consulta serà molt probablement bastant similar al 9-N, perquè el referèndum no es farà, perquè el govern central ha considerat que no es pot fer.
Delgado, molt breu, també, sisplau.
No, sota'm, en primer lloc, ni 9-N ni res, o sigui, no deixaran que es faci ni tan sols un 9-N. O sigui...
Això no estic tan segur, mira.
No entreu al debat,
bueno,
sisplau,
sota,
perquè...
A veure, mira, en primer lloc, o sigui, qualsevol mesura repressiva, perquè estem parlant de mesures repressives, ha de comptar amb un cert consens per part de l'anomenat bloc constitucionalista, i ara per ara, diguem-ne, no el té. És una prova més que el govern espanyol està intentant fer coses sabent que són inaplicables, si més no, amb un mínim consens, i d'una forma o altra el que fa són allò que diuen espavientos, són bàsicament espasmes que d'una forma o altra jo crec que estan suggerint la seva impotència. Mira, d'altra banda, jo crec que la Generalitat el que té que fer és el que ha de fer, jo què sé, no sé com ho farà, però estic segur, primer, que ho farà, i segona, que ja sap com fer-ho. Mira, una metàfora cinematogràfica que, si em permeteu. Hi ha dues pel·lícules que no sé si els nostres oients han vist. Una és Matrix, segur que l'han vist en qualsevol de les seves entregues, d'acord? Bàsicament és el supòsit de que hi ha una mena, diguem-ne, de màquina infernal i perfecta que ho controla tot i que d'una forma o altra manipula les nostres vides fins a convertir-les en un instrument. Una mena de nucli central pervers que en el centre de l'univers ho ordena tot. L'altra pel·lícula que recomano i potser menys vista és Cube. No sé si algú la coneix. Es diu,
magnífica.
L'hem vist, Cube, sí. Molt bé. Realment bona.
La pel·lícula és molt més inquietant, bàsicament, perquè finalment acabes esbrinant que aquella mena d'artefacte és obra pública, que algú la va encarregar i que, en definitiva, com no sabíem què fer amb ella, van ficar en gent dintre. Però, diguem-ne, en un cert moment et diuen que una cosa que algunes vegades temem i sospitem que és que a dalt no hi ha ningú. Per tant, una de dos. O realment hi ha una mena, diguem-ne, de nucli central que d'una forma o altra sap què s'ha de fer i que ho ha previst des del principi, o, diguem-ne, o com també podria ser, això és el que, si em permeteu el llenguatge científic, és un puto cachondeo, no saben què estan fent, tothom està improvisant, estem en mans de l'atzar i el capdavall sortirà, si surt bé, bàsicament, perquè li posarem entusiasme. Jo em vull imaginar que més aviat la línia és Matrix i que algú està pilotant l'avió. i que sap on va.
9 i 20 minuts, fem un minut de pausa i en aquest estudi el conseller portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turbi. Qüestions sobre la taula avui al Via Lliure després de l'anunci del Consell de Ministres, vaja, que estàvem comentant ara a la tertúlia del programa, aquest anunci pel qual el Govern de la Generalitat, a través de tots els seus estaments, totes les seves conselleries, els secretaris generals, els interventors, hauran d'anar informant cada setmana, no com ara, com fins ara, cada mes, el Govern espanyol sobre tots els comptes, totes les despeses que faci la Generalitat per comprovar si hi ha un sol euro que es dedica al referèndum de l'1 d'octubre. Si fos així, o en el cas que no es doni la informació, el ministre Méndez de Vigo ja va anunciar que es podria tallar el FLA, que és el Fons de Liquiditat Autonòmica, que aquest any implica rebre 3.600 milions d'euros per pagar proveïdors i mantenir, òbviament, que tots els serveis públics que dona el Govern de la Generalitat de Catalunya. A l'estudi, el conseller de la Presidència, portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turull. Senyor Turull, molt bon dia.
Molt bon dia.
Li pregunto directament si hi ha algun canvi des del seu punt de vista entre ahir a les 9 del matí i avui a les 9 i 24 minuts.
Cap ni un.
Cap ni un?
Cap ni un, no.
No està més intervinguda avui la Generalitat que ahir?
La diferència entre enviar coses cada mes i cada setmana, doncs no varia massa. És a dir, la Generalitat, des d'aquest punt de vista, fa molt temps que està intervinguda i, per tant, en el sentit polític de la paraula, fixem-se que hi ha un govern de l'Estat que està més preocupat per una factura de 6.000 euros que per una de 60.000 milions d'euros que van perdre els bancs, no? Vull dir, estem aquí, estem amb aquest tipus de govern i, per tant, nosaltres a seguir fent la feina i no ens distrauran.
Mm. Tots els diaris, efectivament, citen com el punt de sortida d'aquesta decisió del govern espanyol aquesta factura de 6.000 euros que, diuen, es desvien del pressupost. Jo crec que està bé remarcar la xifra, no estem parlant de 6 milions o 600.000, són 6.500 euros.
Sí, sí.
Sap exactament de què és aquesta partida?
No, perquè ahir vaig parlar amb el secretari general d'Economia i em va dir que és d'aquests canvis de partides que hi ha ordinaris i d'això és que no hi ha cap problema. El que passa que ara hem arribat un moment que primer, que les declaracions que va fer el ministre, jo crec que no n'és conscient d'aquesta amenaça, de les derivades que pot tenir. Segon, ara hem arribat un moment en què, no sé, un departament de la Generalitat, un servei, comprarà un paquet de folis, perquè la fotocopiadora va amb folis, i diran, folis, atenció, igual serveixen per fer el recompte de vots allò que es fa al costat de les meses, no? Per tant, querelles, suspeses, etc. Ho estan portant al nivell tan de l'absurd que aquells mateixos quedaran col·lapsats. Per tant, escolti, nosaltres seguim treballant, seguim fent-ho bé, ho farem, el 1 d'octubre hi haurà el referèndum, i que vagin dient cada dia en diuen una diferent, cada dia és una amenaça diferent. Jo crec que això no només ens estimula més, sinó que, a més, cada vegada hi ha gent que obre més els ulls, no? Perquè això que va dir ahir és una cosa que pot tenir greus repercussions per un tema de persecució ideològica a molts ciutadans i ciutadanes d'aquest país, no? Com va dir l'ex-lendacari Barretxe l'altre dia, l'Estat espanyol té un greu problema amb la democràcia, ja no només en Catalunya, sinó amb la democràcia de la manera que està gestionant tot això.
No li preocupa que es talli el FLA?
No em preocupa que es talli el FLA. No poden tallar el FLA, no el podran tallar el FLA, perquè el primer afectat de tallar el FLA amb totes les seves conseqüències serà l'Estat espanyol, perquè a nivell internacional els mercats de valors, tot, els mercats financers, doncs el que quedarà embossat, com va dir ahir molt, molt ben dit, doncs el secretari d'Economia, el Pere Aragonès, doncs el primer afectat, doncs, serà el propi Estat espanyol. Van amb aquest discurs de l'amenaça sense ser conscients del que estan dient, sense ser conscients de dir, escolti, qualsevol despesa... He posat l'exemple dels folis, jo crec que és el més emblemàtic. Ells que saben els folis, si són per aquesta fotocopiadora, perquè d'allà, o per l'1 d'octubre, o pel 15 de novembre. Per tant, és que ho trobo bastant, si em permet, bastant ridícul.
En la situació en què ens trobem, si ara es controla totes les despeses de la Generalitat, de totes les conselleries, a través dels interventors, dels secretaris generals, etc.
Les despeses de la Generalitat, vull dir, això no és cap novetat.
Però setmanalment hi passen un recompte, diguem-ne. Això talla d'arrel l'opció de que la Generalitat sigui un autogovern? Bé, tenim un autogovern, no? Catalunya és la
pregunta més directa. A mi quan em diuen que suspendran l'autonomia, fixis les notícies d'aquesta setmana. És a dir, el Tribunal Constitucional tomba l'impost aquest, que era per dir, escolta, no tenim prou recursos, anem a veure d'obtenir una sèrie de recursos perquè el món aquest, que és tan creatiu i tan important pel país, doncs el món de l'audiovisual, etc., l'únic impost, vull recordar, que això me'n recordo aquell dia el conseller Mascolell, que ho va dir, que era, llavors ell era conseller, diu, és la primera vegada de la vida que veig que s'aprova un impost i la gent aplaudeix, perquè normalment no passa, no? Amb els efectes que això té sobre els compromisos que s'havien adquirit a partir de la recaptació d'aquest impost, el vicepresident ja ha anunciat que no ens quedarem amb els braços plegats i ha fet públic que immediatament anirem a restituir aquesta situació. Però tot és una cosa darrere l'altra, de que dius, escolti, quin marge ens deixen? I per això encara se'ns imposa més rigor, més necessitat de que a l'1 d'octubre sigui un dia en què sigui el resultat absolutament incontestable. No?
Per tant, l'autogovern no existeix?
El marge de maniobra de l'autogovern és molt poc, però nosaltres, evidentment, que l'exercirem.
Escoltem primer el ministre Méndez de Vigo.
Esto es una actuación preventiva en favor de la prosperidad y bienestar de los ciudadanos catalanes. A nosotros, al gobierno, cree que tenemos que garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a sus servicios públicos esenciales y no a lo que algunos quieren que vaya, que es a un referéndum ilegal.
Això és pel benestar dels catalans.
Pel benestar dels catalans el que haurien de fer és deixar que els treballadors públics estiguessin tot el dia treballant, doncs el servei de poder atendre millor els ciutadans de Catalunya i no el servei de fer paperassa al govern de l'Estat o d'estar tot el dia declarant preventivament a la Guàrdia Civil, etc, etc. Ells estan fent una cosa que enfonsa els principis generals i els pilars bàsics de tota democràcia. Ells ens estan aplicant en el govern de Catalunya un nou tipus penal que no existeix en el Codi Penal, que és aquell de aquests en porten alguna de cap. Perquè normalment si algun govern considera que un altre govern fa una actuació no ajustada a dret, quan s'ha conclòs aquesta actuació, acudeix als diferents estaments que considera que ha de recórrer, ja sigui el contenciós administratiu, ja sigui els jutjats penals, etc. Ells no, ells ho fan de manera preventiva, és a dir, Junta d'Andalusia, compro urnes, l'aplaudim. Ho fa el Departament de Governació, en porten alguna de cap, i a partir de que comences amb aquesta degeneració de les seves conviccions democràtiques, que són gairebé zero, doncs a partir d'aquí això et permet actuar i fer qualsevol cosa per un tema de persecució ideològica, no? Per tant, escolti, nosaltres, això encara ens reforça més a dir, escolta, és més urgent que mai el 1 d'octubre, i per tant nosaltres, que tothom estigui tranquil, perquè les amenaces no només no ens frenen, sinó que ens estimulen, doncs, a fer-ho més bé. Ara, també és veritat una cosa que m'hauran d'entendre, i jo sé que aquests dies aguanto la broma i no em sap greu, i és així. És a dir, em diuen, tu més que el portaveu, ets el sense veu, perquè moltes coses, òbviament, no les explicarem. Perquè en el moment en què està en risc el que és el dret a la llibertat ideològica, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat de reunió, com ens va passar amb el tema del Teatre Nacional de Catalunya, etc., el que tu no aniràs és donar més informació i pistes a aquesta gent, que el que volen és enfonsar doncs el que són els pilars bàsics de la democràcia en aquest país. No?
Ara feia la referència al que haurien de deixar és treballar els treballadors públics en servei dels ciutadans. És assumible amb la paperassa que suposa o dedicar-li un esforç de treballadors públics sí, cada setmana, i quin cost té això?
Serà assumible. Jo el cost no sé dir-li, però jo ahir, parlant tant amb el secretari general de la vicepresidència, amb alguna altra persona del departament, jo els vaig veure absolutament molt tranquils i ja està. I, escolta, no els hi fem el joc, ni ho fem més gran, i aquí tothom ha d'estar molt tranquil. El que passa és que fan aquestes declaracions que no saben les derivades, i cada dia ens en diuen una diferent. Estan fent perdigonada. Per què? Perquè fan el discurs de la por. Perquè ells sí que tenen por, perquè veuen que això no ho podran aturar. I menys si ho gestionen d'aquesta manera, que és de la pitjor manera que ho podrien gestionar.
Ara comentàvem en conversa que en aquests moments, després d'aquest avís des de Madrid, des de la Moncloa, des del Consell de Ministres, el govern de la Generalitat té dues opcions. O perquè fer un referèndum costa diners, això és una obvietat.
Sí, esclar, tot costa diners.
Tot costa diners. S'han de comprar unes urnes, s'ha de mobilitzar una sèrie de funcionaris, s'ha de demanar a determinades empreses que cedeixin uns determinats serveis, això costa diners. La Generalitat, per sufragar-ho, ho farà en el funcionament normal, que és, vaja, una contractació, o ho externalitzarà?
No, la Generalitat farà el referèndum tal com s'ha compromès, i també és veritat que la llei de procediment administratiu, la llei de contractació, ofereix moltíssimes possibilitats. El que ja li he dit abans és que no li explicaré nosaltres com disposarem de tots els elements per fer-ho, i seran, eh? El que passa que ja entenc que en aquest estat, doncs, que ens apliquen això de em porten alguna de cap, i que aquí van tots absolutament coordinats, per donar-hi tota la pressió, tant el que és la part del poder executiu amb la part judicial, la fiscalia, etc. Doncs, home, nosaltres ingenus tampoc ho serem. Per tant, tothom tranquil, perquè l'1 d'octubre hi haurà referèndum, estarà fet, organitzat, convocat per la Generalitat de Catalunya, i per tant és el que nosaltres diem, i ells van fumant cops de pal de sec només amb la bandera de l'amenaça i el discurs de la por.
Però això, evidentment, qualsevol que ens estigui escoltant pot entendre que es pot fer, entengui'm l'expressió, a cara descoberta i en un paper dit, doncs miri, això és per comprar les urnes, això és per fer la contractació d'aquesta empresa, per fer, o es pot fer d'una altra manera. Ho faran a cara descoberta o intentaran l'astúcia que sempre havíem anomenat també a prop del 9-N?
No, jo l'únic que dic, el mateix que vaig dir l'altre dia a la roda de premsa, en aquest moment la gestió de la informació, vist com es gasta l'Estat, doncs si se'ns deixarà que la gestionem nosaltres i no anem a roda d'ells. No sé si m'explico. És a dir, nosaltres anem a la nostra. A la nostra, que és a complir el mandat dels ciutadans de Catalunya i del Parlament de Catalunya. Per tant, el que no anirem a roda és d'allà on ens vol situar l'Estat. I, per tant, nosaltres tenim molt clar l'encàrrec que tenim, tenim molt clar els terminis que tenim, i, per tant, nosaltres estem treballant, estem fent la feina, i, escolta, i ja està, i molt tranquils.
Hi ha alguns d'aquests funcionaris que des d'ahir, els que estan encarregats de recopilar tota aquesta informació, els hagin fet arribar els seus dubtes?
No, a mi no em consta. Jo l'únic que dic és que jo he parlat amb el secretari secretari general de la vicepresidència, i està molt tranquil. I si ell està tranquil, jo estic més tranquil encara.
Deixem escoltar un parell de documents, perquè li pregunto abans d'escoltar-los. Té la impressió que el govern de Madrid, en aquest cas de la Moncloa, ha decidit que l'arma que utilitzarà és l'econòmica, tant a nivell col·lectiu, en aquest cas a través del FLA, com a nivell individual, totes les persones que formin part d'aquest referèndum, és així?
Jo crec que menys, que és lamentable, menys la política utilitzarà les que faci falta, i la que hauria d'utilitzar hauria de ser la de la política, no? Per tant, fixi's que cada setmana tenim notícies diferents, que ho intentaran parar per aquí, ho intentaran per allà. Ells estan, jo poso el mateix exemple i lamento repetir-me, ells estan intentant, considerant que això és un foc, l'estan intentant apagar amb benzina, i nosaltres el que estem provocant és un tsunami democràtic, i a parets el meu poble sempre diuen que el foc el pots parar i l'aigua no la pots parar.
Deixem que escoltem el que deia l'eurodiputat del Partit Popular, Aleix Vidal Quadras, fa només 5 dies a una tertúlia a ràdio, i deia que no hi ha temps d'aplicar el 155 i que només es resol el conflicte si es tanca l'aixeta.
Después de todas estas fantasías victimistas que ha hecho el separatismo catalán, imaginándose que vienen los...
Aquest és Juan Carlos Girauta, si podem escoltar, permeteu, a Vidal Quadras.
La herramienta definitiva sería el decir, mire, mientras esto no se aclare,
no
como medida cautelar, no se transfieren fondos.
Ya está.
Te aseguro que dura el fervor independentista 3 días, porque cuando en un hogar catalán no entra la nómina,
sí,
la mujer coge al marido y le dice: escolta,
sí, sí,
escolta, pera, ja està bé de collonades,
sí, sí,
perquè ja que pagar el col·legi del nen,
sí,
hem d'anar al mercat, i aquí ja està bé de collonades, sí, i s'acaba la broma.
Senyor Turull.
No, com a gag, o com un episodi d'una comèdia, doncs està bé. Això ho han dit tota la gent que en sap d'economia. Si col·lapsen econòmicament i financerament Catalunya, Espanya s'enfonsa.
O sigui, li sembla
és així de clar, eh? És així de clar. Això ja en el seu moment, quan amb les amenaces del Fla sempre havia sigut, això ja l'exconseller Mascolell ja ho havia dit, diu, escolti, diu, és que diuen aquestes coses però no saben el que estan, no saben el que s'estan dient, no? Per tant, nosaltres no caurem amb aquestes provocacions perquè ens distraurien, i insisteixo, tenim els dies que tenim una feina molt apassionant i en tenim molta de feina que és molt agradable de fer, no? Ara, el que no farem i no informarem d'aquí fins al dia 1 d'octubre, el procés no l'informarà la ingenuïtat, i per tant ells van així, doncs nosaltres evidentment que tota la informació la gestionarem com nosaltres considerem. El president, quan va haver la qüestió de confiança, va parlar d'allò de la cadena de confiances. I per tant, nosaltres demanem que tothom ens faci confiança. El que passa que amb la situació que estem, doncs la gestió de la informació no és un tema menor, i ja està. I ja la gent tindrà la informació que l'hagi de tenir, de totes les diferents coses, la gent arribarà amb les mateixes condicions que qualsevol altre procés electoral el dia 1 d'octubre. Jo no havia vist mai un debat abans d'unes eleccions de si les urnes estan a punt, si no estan a punt, si el cens està a punt, si no està a punt. Doncs com que nosaltres diem que ho farem com sempre, i que com sempre no se n'ha parlat mai d'aquestes qüestions abans d'anar a votar, perquè es donen per suposades que hi seran, doncs farem el mateix.
De seguida parlem d'altres coses que també són de l'actualitat, però deixeu-me que obri torn de preguntes també a la gent que és a la conversa. Sara González.
Aleshores, entenc que aquests certificats individuals, no?, que hauran d'enviar els propis càrrecs intermitjos sobre els quals el govern espanyol situa aquest discurs de la por, inclouran o no inclouran les partides que es destinin a l'organització del referèndum?
Bé, aquests certificats el que fas és certificar una despesa sobre un objecte material. Escolti, això jo és que no hi he preguntat, la feina es farà, i per tant, com deia abans, i lamento no haver de contestar moltes coses o no les contestaré, però les feines es farà el que toqui, i per tant no hi veiem problema.
Però s'especificaran?
És que saps què passa? Que jo no he vist cap certificat, no l'he vist físicament cap certificat d'aquest, i no hi vull entrar, i tothom, els treballadors, faran la feina que han de fer i ningú ha de patir per res.
Manel.
Sí, li volia preguntar perquè vostè diu que els ciutadans han d'estar absolutament tranquils. És justament també el que deia ahir el portaveu del govern. Per la seva part també diuen que els catalanes tenen que estar molt tranquils perquè no se va a malbaratar. Llavors a mi això em posa una mica nerviós, perquè si els dos estan demanant tranquil·litat és que alguna cosa passa, no? Jo li volia dir que si en cas de que no es pugui fer un referèndum de veritat amb totes les conseqüències i que sigui després també vinculant, que jo crec que és aquí la cosa més complicada, si realment es pot repetir una mena de 9N, perquè el que sí el govern està plenament disposat i ho està demostrant és que impedirà de qualsevol manera, no, de forma legal, perquè està a la seva mà, perquè el referèndum és il·legal, ens agradi o no ens agradi, si no es pot fer, es farà aquesta mena de 9N-bis.
La preparació del referèndum i tot el que estem fent és legítim, i quan fem el referèndum i quan el Parlament de Catalunya tramiti i aprovi les lleis, serà un referèndum legal. No contemplem cap altre escenari, i cap vol dir cap, que fer el que hem anunciat i el que s'ha anunciat tant des del Parlament com des del Govern de la Generalitat, que és fer el referèndum vinculant i d'acord amb el que establirà la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. No hi ha altre escenari, per tant, com que no ho contemplem, doncs per això li dic...
L'altre escenari és que si no es pogués fer, no es fa.
És que es farà.
Però que no es farà una altra cosa. Que no es farà una altra cosa, que si no es pot fer el referèndum, no es farà.
És que el referèndum es podrà fer i es farà, però evidentment que no contemplem cap altre escenari ni cap sucedani de res. Es farà un referèndum i es farà i serà vinculant.
Diem el hashtag i... L'expressió que acompanya totes les declaracions al voltant del referèndum és com sempre. Uh-huh. I hem d'estar tranquils perquè això anirà com sempre. Uh-huh. I tot se farà com sempre, però n'hi ha prou amb aixecar-se pel matí, posar el cap baix del grifo i veure que això com sempre no és. No sabem o no se sap quin cens s'utilitzarà, no se sap si es podrà votar els punts de votació habitual a ciutats molt importants del país, que representen un percentatge de població molt, molt important, i tampoc se sap com se podran tirar endavant alguns expedients de contractació. Sí que se sap que es fan d'acord amb la llei de contractació d'ara o es fan d'una altra manera. I aquí el Xavi deia, hi ha un camí que és l'externalització, o hi ha un altre camí que és endavant que fa baixada, que s'apartin els interventors i que s'aparti tota la gent, perquè això ja està situat fora d'un marc legal que no ens permet fer allò que volem fer. Perquè, sobre un cas concret, com se fa, per exemple, una campanya institucional, informativa, el referèndum? Des del govern saben que aquest expedient de contractació ha d'haver un aval d'intervenció que digui que aquesta despesa està justificada i està dins del marc legal, i un informe jurídic que també acompanyi aquesta despesa. Sabem que aquell interventor, que és una habilitat estatal, ara té una indicació clara de que ha d'enviar un paperet allà dient que tota la despesa és... i que si no assumeix ell responsabilitats individuals. Llavors, com bastim aquest tipus d'expedient de contractació?
Primer, estem en el que diem com sempre és com sempre, perquè el que no és com sempre és aquest intent d'explicar com es farà el cens, qui podrà votar. Doncs si avui hi haguessin les eleccions al Parlament de Catalunya, els mateixos, si la gent pensa, jo estic en aquesta situació, podré votar o no podré votar. És que, si avui en comptes d'haver-hi un referèndum hi ha unes eleccions al Parlament de Catalunya, pots votar o no pots votar? Sí, doncs votaràs a l'1 d'octubre. Per tant, el cens es farà. Totes les altres coses que has dit. Ara, aquest cas que m'has posat, campanya institucional n'hi haurà? Sí que n'hi haurà. Com ho farem perquè hi hagi la campanya institucional? Bé, a mi m'agradaria poder-ho explicar, però estem allà on tu us he dit, no ho puc explicar, perquè al cap de mitja hora ja tinc l'helicòpter de la Guàrdia Civil amb el fiscal aterrant a aquell edifici on està per intentar trobar no sé què. Per tant, com que ho han volgut situar aquí, quan jo deia allò de la cadena de confiança, escolti, nosaltres tenim molt clar el compromís, i això vam dir-ho nosaltres. El que ens hi juguem i el que ens mou és que els únics que, pels que patim, que ens puguin inhabilitar són els ciutadans de Catalunya. I som conscients del compromís que tenim i de la il·lusió i la determinació, no? Ara, l'estat espanyol juga a fer coses que són autèntiques barbaritats i ho ha situat aquí. Home, no siguem ingenus, no els ensenyem totes les cartes. Dir, miri, si vostè em fa això, jo ho reaccionaré d'aquesta manera i li donaré la volta per aquí o per allà. No ho fem, perquè l'objectiu principal quin és? Doncs el que veurem el dia 1 d'octubre, que és que la gent anirà a votar i la gent doncs tindrà les paperetes, tindrà les urnes i lliurement votarà. Després tampoc ens posem més autoexigències de les necessàries, perquè clar, nosaltres ens estem exigint unes coses. Per exemple, hi ha molts municipis que durant unes eleccions diuen, escolti, ara en comptes que el col·legi electoral és aquest, per circumstàncies que sigui, per comoditat, perquè hi ha aquest nou equipament al municipi, etc., doncs en comptes de votar aquí, votarem aquí. Sempre respectant, normalment, les distàncies del que tu estàs acostumat a des que surts de casa fins al col·legi electoral, és a dir, que diguis, ostres, abans 5 minuts caminant podia anar a votar i ara em fan anar mitja hora caminant a no sé on. Vull dir, aquests canvis, de manera ordinària, com sempre, hi són, de la mateixa manera que molta gent en molts pobles doncs va a votar, i a la ciutat de Barcelona també de manera ordinària, amb col·legis electorals que són o d'institucions privades o amb universitats o amb altres llocs que no són estrictament allò de l'estàndard. Cada municipi moltes vegades introdueix canvis. Ara, si nosaltres en algun lloc hi ha un petit canvi que no sé, això ja no és com sempre. No, com sempre sí. Per exemple, al meu poble hi ha hagut canvis de col·legis electorals. A fi de què? De posar-ho més còmode a la gent, no? Però jo entenc la pregunta que fas, la reflexió que fas, però entendràs també que no te la contesti per no donar més pistes a l'adversari.
És que d'aquesta pregunta se'n deriva una altra, no és una pregunta, però és una
reflexió. Però campanya institucional n'hi haurà,
que és, en funció del grau d'imaginació que posi el govern per anar solventant segons quins obstacles, a la millor es podria donar el cas que hi haguessin hagut unes persones que han plegat del govern perquè insinuaven que segons quin camí concret no es podia seguir i que s'havien de buscar fórmules imaginatives, i la cosa és quin grau d'imaginació hi anem a posar, perquè a la millor segons quin grau d'imaginació hi posem, d'aquí al final hi ha una crisi de govern que a la millor hauria estat estalviable.
Jo el que li més que el grau d'imaginació és el grau de determinació, i aquest hi és. I, per tant, insisteixo, les coses es poden fer amb totes les garanties. El que no hi podem posar davant de... Insisteixo, ho diré mil vegades, davant de com les gasta l'Estat, com que el que no ens interessa és la picabaralla constant i constant, sinó que el que ens interessa que és que la gent ompli les urnes el dia 1 d'octubre votant lliurement sí o no a la independència, no? Per tant, estem aquí. És l'Estat que ho ha volgut portar fins aquí. És l'Estat que menys política ho ha fet tot. I, per tant, nosaltres això, més serenor, més tranquil·litat, estem fent la feina. no ens recreem en els problemes, sinó que ens concentrem en les solucions. Tot té solució, al final tot té solució, per fer-ho de la manera que hem dit, un referèndum amb tots els ets i uts i amb totes les garanties. Per tant, si hi ha la determinació, la serenor i el rigor, jo estic molt tranquil, i els altres departaments que intervenen en tot el tema del referèndum aquests dies, vaja, donen una tranquil·litat absoluta, i tots tenen clar que la gestió de la informació, doncs, ja ho sé, no passaré a la història per ser el portaveu més explícit, però en soc conscient. I com que per mi l'important no és que jo sigui explícit o que quedi molt bé donar molta informació, sinó que per mi l'important és l'1 d'octubre, doncs amb això seré molt autoexigent.
Grau Pere.
Sí, una reflexió i una pregunta. La reflexió és, dintre dels marges del que és raonable de no proveir informació, diguem-ne, que pots utilitzar de contrateu, o dintre dels marges de no seguir, de no xupar roda del que l'estat espanyol vulgui en aquell moment a l'agenda informativa, em permeto suggerir que l'actitud que convé és la contrària, és a dir, el joc que la Generalitat pot guanyar és el joc de la transparència, i aquestes amenaces que fa l'estat espanyol, com fitxes de dominó, si vas seguint la partida, això només acaba amb la intervenció física, si realment volen portar aquesta mena de trets a l'aire que estan fent a alguna concreció, diguem-ne, específica, no?, i tangible. I, per tant, com que això no és possible, perquè això és posar en evidència que governes Catalunya per ocupació, jo seria partidari de que el govern, com diu el conseller, tiri endavant amb normalitat, però a més que sigui transparent al respecte i que formi part del debat públic. I la pregunta és, pel que fa al referèndum, s'ha parlat de la creació d'un Consell de Garanties amb experts internacionals que puguin valorar el referèndum. A què s'està esperant per fer públic això? Ja existeixen els noms, hi ha contactes, i per què no ho poseu ja sobre la taula?
Bé, s'està esperant per un tema de formes, perquè la creació d'aquesta missió internacional, que serà tant d'observació, tant de seguiment i validació tècnica, jurídica com política, ho preveu la llei del referèndum. Evidentment, el govern el que ha de fer és esperar que s'aprovi la llei del referèndum i immediat, evidentment, que s'està treballant, s'està pensant, perquè sigui una cosa que tothom li ofereixi totes les garanties, que no hi hagi sospita de si es tendeix més cap aquí, cap allà, és a dir, gent de molt de crèdit. El que passa que per un tema de formes, el que no podem és, abans de que s'aprovi una llei al Parlament de Catalunya que fa un mandat al govern perquè proposi persones que siguin acreditades per la sindicatura electoral, per tant, qui les acabarà acreditant serà la sindicatura electoral, és que en democràcia les formes també són molt importants. Ara vol dir que en previsió d'això és evidentment que el mateix conseller Romeva hi està treballant des de fa temps, sí, des del departament. Ara, Jordi...
Pots dir-me Jordi, és el meu nom.
Igual que el meu. No, perdona per tutejar-te, però en tot cas és allò d'esperar que s'aprovi la llei per un tema de formes, igual que diu, escolta, qui formarà part, o qui serà la proposta perquè el Parlament esculli, doncs, la sindicatura electoral, doncs esperem que hi hagi la llei, perquè després hi hagi tal com preveu la llei, a no ser que d'aquí a llavors algun grup parlamentari, doncs, varí, perquè ja vam dir que no era un text inamovible, doncs ho farem després, no ho podem fer abans. I respecte a la teva primera reflexió, clar, nosaltres l'objectiu no és allò de fem-ho de tal manera que l'única manera sigui la intervenció física, és a dir, no és l'objectiu la intervenció física, l'objectiu és que s'omplin les urnes l'1 d'octubre i que, per tant, hi hagi les urnes i això. I, per tant, doncs, és la manera que tenim de dir, escolta, en comptes d'anar a bronca cada setmana o intervenció, tenim marejats els funcionaris cada setmana que no fan res, que no se'ls trasllada cap incomoditat, doncs, escolta, anem-ho fent d'aquesta manera. La informació, quan toqui, la tindran tots els ciutadans. Fixeu-vos que la llei aquella que dèiem que teníem i la teníem tancada, pany i forrellat, no es coneixerà. Escolta, la gent quedarà enfarfegada de la informació d'aquesta llei, s'està anant per tot el territori, queda molt temps fins a la seva aprovació, per tant, que tothom estigui tranquil, perquè la informació la tindrà absolutament tota.
Deixa'm només matisar, sí, molt breu, que no és que jo suggerís que haguem de provocar res, l'objectiu, evidentment, és muntar un referèndum i fer-lo bé, i crec que es pot fer, però justament perquè crec que es pot fer, crec que aquestes amenaces que estem sentint són trets a l'aire, que demostren la impotència del que no es pot fer, no? I per fer la metàfora cinematogràfica a la Delgado, a Harry Potter hi ha un bitxo que es diu el Bogart, que no sé si coneixeu Harry Potter, però el Bogart és un bitxo que té la capacitat de convertir-se en allò que tu més tems, no? La cosa que et fa més por. La manera de vèncer el Bogart a Harry Potter és imaginant-lo d'una manera ridícula. I aleshores es desfà aquest encanteri de la por, no? Doncs a mi em sembla que sí, que com que al final del joc és un joc en el qual l'estat només pot intervenir físicament o no intervenir a cap de les maneres, i jo crec que no pot intervenir a cap de les maneres, doncs aleshores com més transparents sigueu de manera explícita i oberta, més el Bogart es converteix en un ésser ridícul i el seu efecte desapareix.
Delgado, darrera pregunta, sisplau, molt sí, amb brevetat.
Només una consideració en Josep, recordar-li que l'alcaldia convergent de Barcelona no va cedir espais electorals al 9N.
Aquest recordatori en particular.
No passa res, és a dir, que hi ha el problema que eventualment certs tipus d'ajuntaments no facin dir les coses.
Jo el 9N el vaig viure a l'Ajuntament de Barcelona, en el 9N, va posar totes les facilitats, no, lo següent, per ajudar a que tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, en els espais que estaven pensats i habilitats, poguessin votar. És a dir, el nivell de col·laboració i d'implicació va ser absolut. No és comparable de moment a ara, però jo espero que quan arribi el moment sigui la mateixa.
Inclús superior.
Doncs fantàstic, ho dic perquè encara semblarà que l'Ajuntament de Barcelona al 9N no va col·laborar, perquè allò ja estaria molt espantent.
No va cedir espais, que si més no, aquesta és el retret que sempre li retreuen des dels comuns a les crítiques que reben.
L'Ajuntament de Barcelona va dir tot el que necessiteu ens ho demaneu, i per tant les titularitats d'on es votava i això doncs va ser a criteri de la Generalitat, però l'actitud de l'Ajuntament, i espero que de l'Ajuntament d'ara sigui el mateix quan arribi el moment, també deia allò de les formes, per tant encara no se'ls ha requerit formalment als ajuntaments la seva col·laboració, per tant espero que sigui el mateix, però sisplau no diguem que com si el 9 de novembre el govern de la ciutat no va col·laborar, perquè no és que col·laborés,
no,
segon,
això no és el que he dit. Aquesta no és la qüestió, en principi vostè és una persona amb responsabilitats polítiques i s'espera que el que digui sigui més o menys previsible, però hi ha una qüestió que no sé si coincidirem, i en relació al que vostè anomena aquesta mena d'idea que tenen a Madrid de que aquí portem alguna de cap. No sé si coincideix amb mi, però jo crec que a Madrid sospiten que el govern català prepara un referèndum il·legal.
Sí, però fins que no es materialitzi no poden... Il·legal per ells, perquè jo li vull dir una cosa. De moment, el qui diu si és legal una cosa o no és legal la cosa que es va fer no és el govern. Ja ho sé que ho tenen tot barrejat, allà fan la trucadeta, el Tribunal Constitucional, us hauríeu de reunir d'aquí mitja horeta per anul·lar-me allò, per suspendre'm allò. L'estat espanyol això funciona aquí. Escolta, fiscalia, aquell fiscal que diu que pel 9N no hi ha motius per imputar ningú, a veure, fora, s'assemblo, els que parlen de purgues, tot se sap, vull dir, ells van així barrejat, però entendrà que com que nosaltres considerem que el que fem és legítim i és legal, tinguem el mateix dret a dir que és legítim i legal el que és un conseller de la Generalitat que el que és un ministre de Madrid. I quan s'acaba una actuació, perquè això funciona així, si ells consideren que el que anem a fer és il·legal, doncs quan s'hagi fet, que denuncien els òrgans que consideren. Si comprem urnes, tot el procés de la consellera Borràs, si consideren que no és legal, doncs quan s'hagi acabat l'expedient administratiu aquest, que va quedar desert, doncs després fan una denúncia i fan el ridícul, si volen, però s'esperen a que acabi l'actuació. Això, el dret administratiu, amb totes les lleis funciona d'aquesta manera. Ells ho fan, ells ho diuen, fixi's, el ministre ho diu, preventivament. Això, la traducció, preventivament, en l'actuació de la fiscalia, políticament, la paraula preventiu es transforma en persecució.
Però deixem que digui, la qüestió particular que li volia plantejar és la següent. Jo estic entre els que pensen, no sé si sóc l'únic, però a mi em sembla que gairebé de sentit comú que el govern espanyol no tolerarà ni tan sols un 9N que ja va viure com una certa humiliació i que ho impediran com sigui. I que consideran impedir-ho. I encara que pugui semblar paradoxal, jo crec que serà una bona notícia. Bàsicament perquè d'una forma o altra es col·locarà en una tessitura en què haurem de prendre una resolució que només podrà ser, bàsicament, la de fer el que s'ha de fer, que és el que preveien fer.
Aturar com sigui que la gent digui la seva opinió és una bona notícia, també.
El que dic bàsicament és que, des del meu punt de vista, que el govern espanyol impideixi d'una forma, diguem-ne, agressiva i autoritària un referèndum com el que es prepara, crec que ens hauria de determinar, bàsicament, a prendre l'única resolució possible, que és fer una declaració d'independència. Però això no és la pregunta que li volia fer. La qüestió que volia plantejar...
Doncs molt breu, sisplau, Delgado, sí, però, que hem d'acabar.
No, la qüestió, bàsicament, és que si realment el govern espanyol està convençut de que aquí es prepara un acte il·legal, això té una figura perfectament definida, que és actes preparatoris punibles. És a dir, en últim extrem, jo tinc la convicció de que el govern espanyol recorrerà justament a aquest tipus, diguem-ne, d'aspectes del Codi Penal, que el que fan és impedir que algú, d'una forma o altra, dugui a terme una actuació que és, o voler, diguem-ne, que és obertament delictiva. I en aquest sentit, l'acusació de conspiració per la rebel·lió crec que és un recurs al que poden perfectament, i hi ha gent que ho insinua que podríem fer-ho, que podríem perfectament convertir en un recurs d'última instància, que seria l'últim que tindria, que bàsicament és, en nom justament d'aquesta, diguem-ne, aquest tipus de lògica previsi, diguem-ne, preventiva, acusar el govern català de conspiració per la rebel·lió. Jo estic segur que ho farien, en darrera instància.
No ho sé, surten tantes... jo crec que totes les lògiques, idees, jo crec que el que mostra és una impotència, una desesperació per no haver fet des del minut zero el que s'hauria d'haver fet, que és política. I ara s'han posat en un nus, i això com ho parem? Per què? Perquè ells poden tenir moltes armes jurídiques d'amenaça, però quan estàs parlant de referèndum i democràcia, l'arma... en el sentit no agressiu de la paraula, més poderosa que hi ha, es diu...
Ciutadans. Es diu
Ciutadans, que és el que no tenen. Què és el que el govern de l'Estat no tenen? Amb un referèndum, el més important que hi ha al final són els ciutadans, que són els que l'única cosa que se'ls demana és que agafin una papereta i la posin a dins una urna. I això, que és el més poderós que té la democràcia, és just el que no té l'Estat. L'Estat té la Fiscalia, té el Tribunal Constitucional polititzat, té mil i una coses, té les clavegueres de l'Estat, té tot això. Sí, però escolti, la llei, jo vaig dir l'altre dia, el govern de l'Estat ha passat d'allò de la calle, d'abans allò que em recordava, aquella frase de la calle és mia, la llei és mia, i ens estan dient tot el dia, fan de polític i de jutge. Doncs escolti, de la mateixa manera que un ministre interpreta la llei a la seva manera, suposo que respectarà que un conseller de la Generalitat l'interpreti a la seva manera.
Un minut i les 10 en punt del matí. Senyor Turull, per acabar, no anirà de vacances o sí?
No, potser hi haurà una setmaneta que els horaris no seran els de cada dia, però no. Però, escolti, treballar per això és tan emocionant que és que no és allò de dir, vaja, no podré fer vacances.
No, però ja no ho dic, ja no ho dic de cara a si vostè pot descansar o no pot descansar, sinó de cara també a avisar els ciutadans que ens estan escoltant en aquesta hora que és possible que hi hagi novetats cada dos dies durant l'agost.
Per part nostra, nosaltres farem aquesta feina de rebotiga, que per tant aquella que és molt important i no es veu, els ciutadans que descansin, que els necessitem en plena forma, doncs, el setembre fins l'1 d'octubre. Ara, això pel que depèn el govern de la Generalitat, pel que depèn de l'Estat, doncs sé que han convocat a tothom, i és una bona notícia, no? Ara els hem marcat el calendari de vacances, perquè també he llegit que han dit que tothom el 15 d'agost, bueno, el 15 d'agost és la Mare de Déu d'agost, el 16 d'agost tothom aquí. Doncs,
i els magistrats del Tribunal Constitucional també.
També, no?
Sí.
Veus? I per tant, el calendari de vacances dels magistrats del Tribunal Constitucional els hi mana el govern de l'Estat, clar, i les hores de recreo també, i bueno, va, així és la independència del sistema que hi ha a l'Estat espanyol.
Ho deia perquè no em pot garantir que el mes d'agost no hi haurà una aprovació de, per exemple, ara que ja tenim la data i la pregunta, que s'assigni, que es faci aquest referèndum, que hi hagi la signatura oficial del decret durant l'agost.
Home, perquè hi hagi això, ha d'haver-hi primer l'aprovació de la llei.
Correcte.
I pels calendaris que jo sé del grup parlamentari no estan dins aquesta lògica.
D'acord.
Ara diré una cosa que fa una setmana em pensava que no diria. Això depèn del Parlament de Catalunya, del grup parlamentari i de la direcció del grup parlamentari, que ja no hi soc jo.
Ha agafat un plateret de sèpia ara.
Ho faré.
No sé
si ho has explicat, que això d'arribar aquí a trobar un plat de sèpia amb patates t'alegra el dia.
Les 10 i un minut.
Efectes estranys,
Sí, conseller de la Presidència, portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 6 minuts. Hi ha una dificultat extrema en aquesta situació, que és, clar, el govern de la Generalitat fa setmanes que diu que no pot explicar el que fa, perquè allò, a les proves me remito, cada vegada que expliquen alguna cosa o cada vegada que fan un moviment, té conseqüències jurídiques. Però això també deixa, vaja, en una qüestió gairebé de fe, saber si està tot a punt o no. Hem de dir una cosa, el conseller Turull t'ha fet cas. Tenim una fotografia que ja està penjada a la xarxa menjant la sèpia amb patates.
Bueno,
i el Delgado, sàpigues, Graupera, que ja ha entrat a l'estudi directament i ja amb la sèpia amb patates.
Sí.
Ja, saltant-se tots els protocols.
A més, algú ha portat pa, la qual cosa em sembla una magnífica iniciativa, per la que ja felicita que correspongui.
10 i 7 minuts. No sé si voleu afegir alguna cosa del que hem sentit, perquè si no ho haurem d'anar tancant.
Tu pensa que... Jo vull fer una cosa, sisplau. Simplement que dic que el govern, que segura, ho ha de tenir molt clar, si encara que no ho expliqui, ha de tenir molt clar els passos que ha de seguir, i sembla que, pel que diu el conseller, sí que ho tenen clar, però quan tothom des del govern central i des del govern de la Generalitat estan demanant tranquil·litat, la veritat que a mi no em deixa massa tranquil ni uns ni altres.
Jo només volia fer un apunt.
I penso que haurien d'arribar a algun tipus d'acord, que ja sé que és molt difícil, abans de l'1 d'octubre, perquè no és un bon clima el que s'està generant en aquests moments.
Jo volia fer un apunt, Manel, perquè abans deies que el que feia el govern espanyol no era amenaçar, i jo crec que és una amenaça en tota regla, això de dir tanco l'aixeta si continues organitzant aquest referèndum, que és legítim perquè la majoria de la societat catalana ho vol. Dit això, de l'entrevista del conseller, se'n deriva el que plantejava el Graupera, no? I és trobar aquest equilibri entre ser transparent i explicar que realment aquest procés serà vinculant i que serà el màxim de versemblant possible a un procés electoral habitual, i a la vegada, no, el que defensava el conseller, que és no ho podem explicar tot perquè si no tenen més facilitat per aturar-nos-ho, no? Perquè en realitat és veritat que en la mesura en què tu siguis transparent i que la gent vegi clarament que això serà vinculant, en aquesta mesura serà també com tu incentives una participació massiva l'1 d'octubre. Per tant, jo crec que han quedat evidents les dificultats que tindrà el govern per trobar aquest punt d'equilibri.
A mi sembla que són dificultats i contradiccions, les dues coses. Penso que no es pot explicar tot, un, per la pròpia estratègia d'evitar doncs, que els hi faiguen caure el castell abans d'acabar-lo de construir, aquest és un element. Dos, no es pot explicar tot perquè no tot està decidit ni tot se sap com es farà. El govern i la màquina administrativa que està tirant això endavant, doncs cada dia es troba amb dificultats, algunes conegudes, algunes desconegudes que apareixien, i per tant, no només és que no es vulga explicar, sinó que no es pot explicar. I la contradicció que assenyalo, que també em sembla normal en l'estratègia de credibilitat que ha de tindre el referèndum fins a l'últim moment o fins allà on sigui possible, és que s'està intentant fer una cosa i la contrària al mateix temps. És a dir, escolti, anem a fer un referèndum unilateral d'independència al marge de la llei, perquè aquesta llei no ens el deixa fer i hem decidit saltar-nos-el. I això, el que es tracta és d'endarrerir el reconeixement d'aquesta, en definitiva, subversió del marc legal.
Jo tinc dues opinions a donar que breument exposaré ara. Una és en relació a la situació actual i tal. I es resumeix amb una mena, diguem-ne, de conclusió de diagnòstic, que és que se va liar, això ho dic jo, se va liar, no?
Bueno, és el que estava dient, que s'està generant...
Amb unes altres paraules.
I el complico una mica més.
Que hauríem d'intentar...
Posa-li peus de pàgina.
Ja sé que és molt difícil d'aquí l'1 d'octubre.
Contraposar legalitat i legitimitat és molt difícil.
Però l'altra qüestió...
Implica un xoc.
Però no és tampoc legitimitat, Sara, però bueno, no vull entrar aquí.
I tant que és legitimitat, Manel. Només faltaria.
Seria que tinguessis un 70%, Sara, tens un 48%.
No, no, legitimitat per celebrar un referèndum que vol un 80% dels catalans.
No està clar què vol la gent quan tu li demanes si vols votar o no. Es poden fer moltes respostes. Quan tu dius, vols votar? Clar que vull votar.
Bueno, és el CEO.
Però votem cada 4 anys, votem a les municipals.
A mesura que s'acosta...
A veure, home, que tenia una cosa, si diguem-ne, com
el govern de la Generalitat de Catalunya vagi mostrant amb cada cop més determinació que ells donaran cobertura a que la gent pugui votar en un referèndum l'1 d'octubre, com més seriós es vegi transparent, més gent sortirà a votar i més incapaç serà el govern espanyol de seguir fent aquests trets a l'aire.
Totalment d'acord.
La que jo volia afegir, bàsicament, per donar-li una apertura així una mica més d'ampli espectre, així com filosòfic, si em permeteu, és que ens sorprèn que estiguem parlant en sèrio a propòsit de que el govern ens oculta coses. Per definició, el poder sempre oculta coses. És més, té en el secret una de les bases justament de la seva hegemonia. I a Joan Baudrillard deia que, és més, el gran secret que té el poder és que al capdavall no existeix, però això és una altra cosa. El que sí que està clar és que els poders, els governs, tot govern, oculten moltes coses. I saps per què? Perquè si ho sapiguessin tot, si ens ho expliquessin tot, no ho suportaríem. Per tant, el poder no pot ser transparent.
Em interessa un tema ja filosòfic.
El que jo no puc estar en una taula en què sobte algú d'una forma altra comenta, com si fos una novetat, que el govern ens oculta coses.
No ho sabem tot, evidentment. Però està demanant un autodefè, en aquest cas. Està demanant un autodefè, no? Sabem el que hem de fer, no us preocupeu.
Però en condicions ordinàries...
Farem un referèndum, no hi haurà cap altra alternativa, no estem pensant en cap altra 9-N, hi haurà referèndum i serà vinculant, segur. Això és un autodefè.
No, però escolta'm, a veure, el que estic únicament sostenint és que en definitiva això no implica cap novetat perquè en condicions ordinàries ja passa. I a més, jo defenso que el poder no sigui transparent. I ho defenso essencialment per això que estava dient. Perquè és millor no saber-ho. Perquè és millor no saber, diguem-ne, què fa.
Mira que jo us volia preguntar, que ens acostem a un quart d'11 del matí... Com us plantegeu les vacances?
Ara canvia de tema.
Perquè hi ha una cosa, mira, si no haguéssim tingut tota aquesta qüestió política, hi ha una cosa que malgrat Prim, el Delgado, tenia ganes de debatre, que és el poble.
Quin poble?
No el poble del...
I el pobre gent, poble què?
La tornada al poble. La quantitat de gent que durant l'estiu torna al poble, que pot ser un poble físic, diguem-ne, realment amb un ajuntament, amb unes botigues, o un poble que té el mateix significat que un càmping, per exemple. Un càmping pot ser el teu poble.
Jo tinc una,
i que cada any vagis al mateix càmping, i cada any tinguis la mateixa parcel·la, i cada any tinguis el mateix grup d'amics, és el poble igual.
Bueno, això bàsicament té que veure amb la segona residència, que és un tipus de cosa que mai podré entendre com és possible que la gent torni sistemàticament en vacances i cap de setmana al mateix lloc sense odiar-lo. Tot i que els fills puguin agrair-lo, finalment, quan compleixen certa edat i estan desitjant
que els pares se'n portin.
Home, perquè l'estiu al final també és entrar en una altra rutina, igual que la de la resta de l'any, no? I què millor que trobar una rutina que tornar a un punt sempre al mateix lloc.
Si és el poble de naixement, tinc una història que breument que resumiré perquè té interès des del punt de vista de com funciona el retorn al poble. És la tesi doctoral que va fer Clara Parramón a propòsit dels 15 más 1 de l'Hospitalet, la confraria laica.
Sí.
Són les vacances de Setmana Santa, és veritat, però tenen una història contínua interessant, que és que, diguem-ne, quan va començar a celebrar-se aquest tipus de fet, diguem-ne, de celebracions de Setmana Santa, el que va posar de manifest d'una manera empírica és que la gent va tornar a deixar, diguem-ne, la gent d'aquí, diguem-ne, de Cancerra, en aquest cas Hospitalet, va deixar de tornar al poble.
Ara!
La qual cosa, diguéssim, diguem-ne, és paradoxal, perquè demostra que aquest tipus de tradicions aparentment alienes serveixen perquè la gent, diguem-ne, reafirmi les arrels que li mantenen vinculat al poble a mateix temps que n'hi tornen.
Els d'aquí teniu tots al poble?
Jo és que hi vaig, al meu poble, cada cap de setmana que puc. Per tant, durant les vacances procuro marxar.
No hi vas al poble a l'estiu.
No.
Jo, en el meu cas, però no ho considero una segona residència. Per a mi és com tindré dues primeres residències. Jo sóc barceloní des de fa molt temps, perquè fa més de 20 anys que visco aquí, tinc casa aquí, però sóc de la Cala, vaig aixecar-me una casa fa 7 anys, crec, i és casa meva, és a dir, no visco... Que,
però tu tornes al poble, o no?
Obro una segona residència. Jo no hi torno perquè no hi he marxat mai, això depèn de...
Però durant l'any i continues anant com la Sara, llavors?
Sí, clar, és que és el nostre poble.
Jo continuo anant, no cada 15 dies, hi ha hagut èpoques que hi he anat més, hi ha hagut èpoques que hi he anat menys, però jo al poble, els amics de Parbolets són la meva colla, m'entens?
Parbolets.
I sí, home, clar...
Però això és curiós, perquè l'estiu normalment es fan dues colles. I, si existeix al poble, els nens, diguem-ne, de ciutat, per entendre'ns, tenen la colla de l'any i la colla d'estiu.
Clar, nosaltres al poble, quan venien els de ciutat a l'estiu, el que fèiem era estovar-los. Clar, però... perquè se miraven a les xiquetes, que nosaltres no ens feien cas, i això fa molta ràbia. Venien tots els pijets de Barcelona i ens robaven les núvies com a la cançó.
La cançó del...
No, però no és tornar al poble, perquè no hi has marxat mai, però això entenc que depèn de cada història individual. Hi ha gent que del poble fuig, I el que faria si pogués es cremar la carretera, però no pogué tornar, no?
Manxon, tu tens al poble?
Sí, jo he tingut diversos, diversos. De la vida, però ara en tinc un, sí. I ja aniré al poble, sí que està vertet en aquest cas.
Graupera, tu tens al poble?
Sí, jo torno per Nadal i per estiu sempre vaig a Barcelona.
Per tu Barcelona és el poble.
És el poble.
Torno al poble.
No? Home, clar, mateix, no? Comparant Nova York amb Barcelona, és evident que Barcelona és el poble.
Rio.
No, això ho faig, dic per distingir entre el teu poble, que és d'on ets i has emigrat, i aleshores, o els teus pares van emigrar, i aleshores tornes al poble perquè és el poble, o sigui, perquè són les arrels, i una altra cosa és anar a un poble d'estiueig, encara que sigui... que sempre el mateix poble. Perquè t'agrada la Costa Brava, o perquè t'agrada el Pirineu, o la Vall d'Aran, o el que sigui. Llavors, el primer és casa, no? Que és el que em passa a mi quan torno a Barcelona, per això torno al poble. D'alguna manera torno al poble un parell de matinades a la setmana.
Sí, això també és veritat.
Poble. I aleshores, després me'n torno cap a casa. I l'altra cosa és el lloc on tu vas a fer el guiri tot l'estiu i a fugir de la ciutat i de la contaminació i a robar-li les nòvies als locals que no s'enteren, que no tenen...
Tu em sembla que era un d'aquests que he dit de segons.
Els que s'havien de tonyinar.
I era un dels que estuvava.
Sí, a les 10 i 18 minuts, senyors, que tingueu un bon estiu, si podeu descansar. Si heu de tornar al poble o heu de cremar les vies de retorn al poble, vosaltres mateixos. Manel Delgado, Josep Martí, Manel Manchón, Sara González, Jordi Graupera, moltíssimes gràcies.
Bon estiu.
I ara, quan pugui, vaig a menjar la sèpia. 10 i 18.